Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimarts 18 de juny del 2019, dia de Sant Marc i Sant Marcelià. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
En comissió parlamentària ahir va compareixer l'empresari de la constructora ACS, Florentino Pérez, pel cas Castor, que va assegurar havia estat una desgràcia que va provocar els 500 terratrèmols a Castelló i Tarragona, però que ell no en sabia res del projecte, que tan sols era un 1% de la seva empresa. Una de dues, o menteix en comissió parlamentària, o és un empresari negligent que ni està informat ni li importa el que fa o deixa de fer la seva empresa. Això sí, va recordar i justificar els ni més ni menys que 1.350 milions d'euros d'indemnització. Repeteixo, 1.350 milions d'euros d'indemnització. En comissió parlamentària i davant les acusacions de Maria Sirvent de la CUP, Florentino Pérez va deixar anar: "No estic acostumat a que em tractin així. Potser, aquest és el problema."
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i 1 minut avui el pensament del dia ens el porta la periodista Cristina Aluja.
M'agradaria dedicar aquest espai a parlar de la creativitat. Què vol dir crear? Podem crear una cosa a partir d'una altra, com quan, per exemple, obrim la nevera i ens preparem el dinar amb els sobrants del dia anterior. O podem crear del no-res, com quan estrenem una llibreta i omplim les pàgines en blanc amb una història, una poesia o amb una reflexió personal. Sigui com sigui, estem fent que una cosa que fins ara no existia, existeixi. Però per a mi, hi ha una altra opció, i aquesta és la meva favorita. Quan allò que mai havies imaginat acaba passant. I aquesta és, des del meu punt de vista, l'autèntica màgia del significat de crear. Quantes vegades som nosaltres els que ens posem límits a l'hora d'imaginar? La prova és que la majoria de les persones, quan volen fer-ho, han de tancar els ulls. És com si per entrar en contacte amb els nostres desitjos més profuns haguéssim de desconnectar de fora, del món en el que vivim. Perquè només si deixem de parlar per escoltar-nos, podrem descobrir qui som, què ens commou. Sort que la vida és generosa, i a vegades crea les nostres vides allò que mai ens haguéssim atrevit a crear a la nostra ment. T'atreveixes a anar més enllà? T'invito a que creïs.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8 i 3 minuts, aquest dimarts parlarem de l'entrega per part de Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont i Toni Comín, de la catació de la Constitució per poders notarials. En parlarem del que en pot significar tot plegat amb l'advocat penalista de Digestum Legal, Ramon Riudor. Un dia, però, en el que també parlarem de música, de la mà i la veu de Pau Cruells, que ens ha tret nou disc, Fanzine. És dimarts i, per tant, parlem avui també de sensellarisme amb Arrels Fundació. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada en bona música i l'equip humà que fa possible aquest programa. Toni Huguet a les tecles del so, David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i a la redacció, Mercè Raga i Berta Sacanell. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Vinga, va, som-hi. I com dèiem, encetem amb l'actualitat més destacada que passa per Ada Colau, que insta a arribar a acords polítics i evitar els vetos.
L'alcaldessa de Barcelona ho ha dit aquesta nit durant l'entrega dels Premis PIMEC.
Tenim el repte d'aconseguir un clima polític més estable, de major cooperació i d'acord, en lloc de reduir la política, el tacticisme de curta mirada, els bloquejos, els blocs i els ultimàtums.
Joan, primeres declaracions d'Ada Colau com a alcaldessa, després que ahir Jaume Collbonin, declaracions de Televisió Espanyola també i la nit, advertís a l'alcaldessa que la decisió de penjar el llaç groc a la façana de l'Ajuntament de Barcelona no és una bona manera de començar govern.
Vemos que no es un buen inicio que la primera acción o la primera decisión que proponga la alcaldesa de Barcelona sea ese símbolo. Ese lazo en esos momentos lo que significa es la división que hay en estos momentos en la sociedad catalana y barcelonesa.
Hem de dir que és la primera diferència de mandat entre Barcelona en Comú i el Partit dels Socialistes. En la primera reunió dels grups municipals s'ha decidit tot i l'oposició del PSC de Barcelona pel canvi Ciutadans i del Partit Popular, que torna a penjar doncs aquell llaç groc a la façana del consistori barceloní.
I la decisió de tornar a penjar el llaç groc a la façana de l'Ajuntament ha coincidit amb l'anunci de la direcció de Ciutadans de trencar amb la plataforma liderada per Manuel Valls.
Inés Arrimadas anunciava que els seus regidors tindran grup propi al consistori barceloní.
Hemos decidido separarnos de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona y tendremos grupo propio con nuestros tres concejales para tener una voz propia. Las discrepancias importantes, vistas sobre todo en la investidura de Ada Colau, pues nos han llevado a tomar esta decisión.
I a tot això, què hi diu Manuel Valls?
Doncs Joan, Valls encara no s'ha expressat, només ho ha fet a través d'un comunicat on es limita a dir que es manifestarà quan acabi tota aquesta situació. Tot i que qui li podria deixar de costat és Celestino Corbacho. Això és el que ha assegurat avui el diari El País. El regidor decidirà en els propers dies si es queda amb Valls o bé se'n va amb Ciutadans.
El Tribunal Suprem dona la raó a la Generalitat i ordena el trasllat a Catalunya d'una altra part dels anomenats papers de Salamanca.
Són els documents confiscats als seus propietaris durant la Guerra Civil. L'Estat espanyol suposava entregar aquests documents sota l'argument que eren de persones mortes o bé entitats que ja no existien, com ara, per exemple, la Unió Patriòtica o la Solidaritat Antifeixista. I era impossible que els propietaris o successors els poguessin recuperar.
D'altra banda, els nou líders independentistes en presó preventiva ja han sol·licitat el seu trasllat a Catalunya davant les direccions de les presons madrilenyes on es troben.
Sí, ara institucions penitenciàries, que depèn del Ministeri de l'Interior, preguntarà al Tribunal Suprem si té alguna objecció per fer aquest trasllat. La decisió final, però, correspon al Ministeri d'Interior. El que sí ha de decidir aquesta setmana del Tribunal és si deixaran en llibertat els presos mentre esperin la resolució de la sentència. De moment, però, la Fiscalia ha dit que no hi està d'acord perquè encara, segons ells, hi ha risc de fuga. L'advocacia de l'Estat també suposa la llibertat dels presos.
I 76 eurodiputats insten Antonio Tajani a protegir els drets de Puigdemont, Comín i Junqueras.
Carta de parlamentaris de diversos grups de la mesa del Parlament Europeu perquè reconegui i respecti els drets polítics dels eurodiputats independentistes.
Florentino Pérez nega cap responsabilitat en la desgràcia del projecte Castor Berta Sacanell.
En la seva compareixença davant la Comissió d'Investigació del Parlament, Florentino Pérez ha afirmat que apenas sabia res del projecte Castor fins que van començar els sismes i que no havia intervingut en l'obra ni en la gestió del projecte. Recordem que el projecte Castor és un dipòsit artificial de gas natural situat davant les costes entre Tarragona i el País Basc i el País Valencià. El projecte es va abandonar després de detectar cadenes de microsismes cada vegada que s'injectava gas.
Quatre ferits greus a Toronto, al Canadà, en un tiroteig durant la celebració del títol de l'NBA.
Els trets han causat una estampida d'algun dels assistents a la rua, en què els jugadors dels Raptors han ofert el títol als aficionats. Segons ha informat la policia, hi ha 3 detinguts a la causa dels fets. L'equip d'emergències han evacuat entre 10 i 15 persones de la plaça, on hi havia un escenari des d'on els jugadors del Toronto Raptors s'han dirigit als seguidors.
I mor Mohamed Morsi, primer president electe d'Egipte, mentre el jutjaven per espionatge.
La televisió pública egípcia ha informat que Mohamed Morsi, qui havia arribat al poder arran de la primavera àrab, ha perdut el coneixement durant una sessió del judici i ha mort poc després. Tenia 67 anys, però amb una salut molt deteriorada a causa dels últims 6 anys passats a la presó de Bor Karab.
Canviem de qüestió, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una noia menor d'edat a Mataró.
El cadàver de la noia es va localitzar a casa seva aquest diumenge. Avui se sabran els resultats preliminars de l'autòpsia, que ha de confirmar si es tracta d'un assassinat. Els Mossos mantenen totes les hipòtesis obertes. La mare de la menor era de viatge i, en veure que no contestava les trucades, va demanar a uns veïns que s'hi acostessin. En el marc de la investigació oberta, els Mossos han pres declaració a diversos veïns i estan intentant localitzar el germà de la víctima, també menor d'edat.
I mor ofegat un noi de 14 anys a la piscina municipal de la Granja d'Escarp.
El jove va ser traslladat diumenge en helicòpter fins a Sant Joan de Déu després d'ofegar-se a la piscina.
Atenció a aquesta notícia. Com més hores es treballa en un país, més baixa la productivitat.
Sí, Joan, això és el que informa aquest estudi de l'OCDE del 2018, si s'acceptua, això sí, Irlanda i els Estats Units. Aquesta tendència es confirma a la resta de països. Les jornades de menys hores també fan que els treballadors s'estressin menys, cometin menys errors, puguin destinar més temps també a la seva vida privada i siguin més creatius. Hem de dir que la manera de treballar també compta. Els experts recomanen els microtalls. Són pauses curtes durant la jornada laboral per desconnectar una estona i poder reprendre la feina amb més ganes.
I fins aquí el programa d'avui. No, és broma. El premi... El Premi Llibreter, que en aquesta edició compleix el seu 20è aniversari, ha reconegut les formes del verb anar de geni Erpenbeck i novel·la de Paul Bigman.
Sí, Joan, són els principals guardons que concedeix el Gremi de Llibreters de Catalunya i que s'han lliurat aquest dilluns a la nit en un acte al Teatre Nacional de Catalunya.
La Pobla de Segur celebra la tradicional baixada de falles amb 140 participants.
Sí, hem de dir que quan s'ha fet fosc han començat a baixar de la muntanya de Santa Magdalena amb la falla encesa fins al poble, on s'han retrobat amb la seva pobilla, que els ha ofert vi i un ram de flors, i en una processó han recorregut els carrers d'aquesta localitat.
I el Vaticà analitzarà l'ordenació de casats per suplir la manca de sacerdots a l'Amazònia.
Es tracta d'una figura que ja existia en els primers anys de l'Església, s'escollia els anomenats viri probati. Un dels aspectes que més ha cridat l'atenció dels mitjans després de la presentació del document de treball, que per cert servirà de guia als bisbes que formen part del sínode que tindrà lloc a l'octubre, és aquesta possibilitat d'ordenar a persones grans, preferentment indígenes, encara que hagin format ja una família, amb la finalitat d'assegurar els sagraments a tots els habitants de les zones amazòniques de difícil accés. I un apunt en esports. Espanya empata contra la Xina i es classifica per als vuitens de final del Mundial de França per 0-0. La selecció espanyola femenina ha fet història i s'ha classificat per primera vegada per als vuitens de final d'una cita mundialista. Les noies de Jorge Vilda ho han intentat, però no han pogut amb una persistent defensa de les xineses.
8 i 11 minuts, coneguem l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora ja es comença a circular amb densitat a la corona de Barcelona, amb retencions que afecten els accessos nord a la C58 des de Sant Quirze en sentit sud, entre Montcada i Ripollet en sentit Terrassa i a l'enllaç amb el Nus de la Trinitat, i també a la S31 d'entrada per Badalona. A la Pota Sud també dificultats, a la P7, a l'altura de Barberà en els dos sentits i al Papiol sentit Martorell, a l'autovia 2 a l'altura de Pallejà i entre Sant Joan d'Espí i Cornellà sentit Barcelona, i a la B23 ara en els dos sentits. També retencions d'entrada a la ciutat pel Baix Llobregat, per la S31 i la S32, i retencions habituals que es formen en vies com la C16, la C17 i la C60. Per acabar, i pel que fa a les dues rondes, aquí també es formen llargues retencions que afecten els dos sentits de la marxa. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I tirem la moneda a l'aire per saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transports públics. Rosa Avis, des de Transmet, molt bon dia.
Bon dia, atenció. En aquests moments hem d'advertir als usuaris dels tramvies que per un accident amb un cotxe implicat les tres línies del trambaix circulen en tots dos sentits en retards. La resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen però amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
I què ens espera pel que fa al temps avui i els propers dies, Mercè?
Doncs mira, el temps d'estiu s'assenta i la calor s'intensifica en aquesta recta final de primavera amb ja clarament ingredients d'estiu. Hem de dir que a partir del migdia els núvols prims hauran desaparegut i en canvi apareixeran cúmuls, núvols en forma de cotó fluix sobre els cims del Pirineu. Uns núvols que no es desenvoluparan i no duraran lloc a precipitacions. No plourà al lloc del país. Hem de dir que la calor que ens espera avui és una calor encesa, la calor començarà a collar. Les temperatures al migdia seran ben altes, podran tocar i superar els 35 graus als indrets més càlids del país, cap a les Terres de l'Ebre, al Pla de Lleida i a l'interior de les comarques de Girona. Un ambient, Joan, clarament estival. I en els propers dies, què ens espera? Doncs l'estiu arribarà divendres a primera hora de la tarda amb un canvi de temps, però fins aleshores el temps serà ben tranquil, estable i càlid.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Durant el dia d'ahir ens va sorprendre Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont i Toni Comín, presentant poders notarials a la Junta Electoral Central per tal d'acreditar els dos polítics com a eurodiputats. La Junta, però, li va rebutjar l'acte. En parlem de tot plegat, del que pot significar tot plegat, amb l'advocat penalista de Digestum Legal, Ramon Riudor. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Deixi'm preguntar-li primer de tot si era d'esperar que no es concedissin l'acte de manera no presencial.
Sí, sí, evidentment era d'esperar i jo crec que la defensa de Puigdemont ja ho preveia, doncs, que li seria denegat recollir l'acte amb aquest poder notarial.
Sent tot tan previsible i coneixent els últims moviments de Gonzalo Boye com a advocat, podem pensar que això ho ha fet per alguna cosa, perquè després podem anar a un altre lloc a recórrer?
Sí, òbviament. Jo crec que l'assumpte acabarà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, diguem-ne, doncs és un pas previ, és a dir, el fet d'haver interessat aconseguir l'acte mitjançant el poder notarial ha estat doncs, una estratègia bé encaminada doncs, a esgotar doncs, els passos previs, no?, i de reflexar doncs, que no li han permès doncs, acreditar-se com a eurodiputats.
Hi ha realment alguna llei que no permeti presentar aquests poders notarials per tal d'acreditar-se?
Però, més que bé que no està regulat. És una qüestió que, en principi, sí que és veritat que en principi és presencial, però ara bé, en el cas doncs, que no es pugui fer presencial per qualsevol motiu, imaginem-nos en un altre supòsit, no en aquest doncs, que té un contingut polític, aquí hi ha doncs, les xarxes de l'Estat, però en un cas doncs, algú que estigués impedit doncs, per poder viatjar, doncs, en aquest cas doncs, a Madrid, jo crec que l'hauríem permès doncs, qualsevol fórmula equivalent. I a més, tenint en compte doncs, que els eurodiputats estan sotmesos doncs, a les lleis europees, no a les lleis estatals.
Podríem dir llavors que el que ha passat és una alegalitat?
Sí, alegalitat en el sentit de que no està regulat. No és que sigui il·legalitat, sinó simplement doncs, no està regulat i a partir d'aquí doncs, és una mica barra lliure. Doncs, cadascú fa la interpretació que li interessa. Evidentment, doncs, era raonable fins a cert punt doncs, que diguessin que no autoritzaven doncs, la recollida mitjançant poder notarial. Una altra cosa és que al final, en últim terme, el dret de participació política doncs, ha de primar sobre altres aspectes i, evidentment, doncs, jo entenc que al final, després segurament d'una dura i àrdua batalla al Tribunal de Luxemburg, doncs, acabaran acreditant-se com a eurodiputats, però no serà una cosa fàcil, evidentment.
No sé si el fet que hi hagi 76 eurodiputats que pressionin una mica perquè reconegui doncs, aquests tres polítics, com Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras com a eurodiputats, pot pressionar una mica també el Tribunal d'Estrasburg o no?
El Tribunal de Luxemburg, El Tribunal d'Estrasburg seria on anirà el tema, diguem-ne, judicial del Tribunal Suprem, doncs, previsiblement, després del Constitucional jo crec que anirà al Tribunal d'Estrasburg i el Tribunal de Luxemburg és el tribunal diguem-ne, que determina, interpreta les lleis comunitàries. Però jo crec que... No crec que tampoc estiguin molt sotmesos doncs, a pressió, però, evidentment, a nivell democràtic, el fet doncs, que un eurodiputat no pugui exercir doncs, per una qüestió merament formal i que té altres connotacions, doncs, clar, no s'hauria de veure amb bons ulls. Llavors, això, doncs, evidentment, doncs, a tot hora doncs, tindrà un pes més a nivell polític que a nivell judicial. Però deixa'm fer un matís que no és exactament... Clar, no és exactament el mateix del cas de Puigdemont i Comín que el de Junqueras, perquè el cas de Junqueras és encara més flagrant, tot i que, evidentment, jo entenc que tots tres doncs, hauran i acabaran acreditant-se com a eurodiputats. El cas de Junqueras és molt fort, perquè el que ha passat aquí és que no l'han autoritzat el propi Tribunal Suprem a recollir l'acte, cosa que és contradictòria amb que sí que li van permetre a ell i altres doncs, acusats que estan en presó preventiva acreditar-se i recollir l'acte en el Congrés o Senat. És a dir, el Tribunal Suprem ha seguit un criteri diferent en relació al Parlament Europeu que el que va seguir el Congrés i Senat. I per què ho ha fet? Fa poc doncs, vam poder llegir aquesta resolució del Tribunal Suprem que, per cert, doncs, han firmat per unanimitat els 7 magistrats que dictaran la sentència. Doncs és molt fàcil. Li han denegat a Junqueras doncs, poder recollir l'acte d'eurodiputat, no? Contradint-se doncs, amb la resolució anterior, establint doncs, que el fet de que pogués viatjar, es diuen a Brussel·les, de fet no seria Brussel·les, sinó a Estrasburg, que és on es constitueix el Parlament Europeu, tot i que també hi ha sessions que es faran a Brussel·les, perquè té aquestes dues seus, doncs han dit doncs, que crearia un risc de fuga molt elevat, perquè és a Bèlgica, on resideix, el no volen nombrar, doncs, que seria doncs, Puigdemont. I que, per tant, doncs, el fet d'estar fora doncs, de la jurisdicció espanyola doncs, comportaria doncs, que no es pogués, finalment, doncs, executar una eventual sentència condemnatòria.
Avui estem parlant amb Ramon Riudor, advocat penalista de Digestum Legal, i a part d'aquest tema sí que volíem preguntar-li, perquè d'altra banda els presos independentistes també han demanat la llibertat provisional, però la Fiscalia s'hi ha tornat a negar. Que segueixin a presó fins sentència fa preveure una sentència dura?
Més que dura, jo crec que serà una sentència no molt dura, però relativament dura, no sé, 7, 8, 9 anys de presó, però que evidentment és el que sempre hem comentat, que no serà doncs, únicament per un delicte de desobediència lligat a una pena multa. Jo crec, sota el meu criteri, que evidentment doncs, els magistrats doncs, ja han deliberat, doncs han comentat una mica la jugada del cas i, evidentment, doncs, si veiessin doncs, que els fets no encaixen, per exemple, no hi ha en rebel·lió, sinó en sedició ni malversació, doncs, evidentment, doncs, el que haurien fet, entenc que és deixar-los en llibertat, perquè no tindria sentit doncs, mantenir-los en presó provisional, que és una mesura cautelar molt gravosa, no? Pel fet doncs, que encara estiguessin pendents de parar. No tindria sentit. Ells ja, jo una mica, doncs, han vist tot el judici, són professionals, i per tant doncs, això fa preveure, evidentment, que la sentència serà, com a mínim, relativament dura. És a dir, que serà una pena de presó relativament important, tot i que entenc que no seran el 15 anys o el que demana la Fiscalia o la Comissió Popular de Vox, perquè serà una sentència durant aquest sentit i que serà, com a mínim, per delicte de sedició, entenc.
També han demanat el trasllat a presons catalanes i tot fa preveure que el Suprem no mostrarà cap objecció com ja va passar anteriorment, entenc.
Sí, en dos mesos, evidentment, això ja seria el compliment de la pena de presó que és ferma. És a dir, recordem doncs, que la sentència que ha dictat el Suprem hi ha aquesta anomalia processal que és dels pocs casos no, doncs, que serà ferma a l'instant, que no hi ha el dret a la segona instància. Llavors, doncs, si la sentència és condemnatòria, jo entenc que serà així, i una condemna, doncs, la pena de privativa de llibertat, doncs aquí entenc que no hi haurà molt problema doncs, perquè doncs, finalment doncs, puguin començar a complir doncs, aquesta pena doncs, a Brians, a Lledoners, etc. Això no...
Finalment, senyor Riudor, hem parlat de presos, hem parlat d'exiliats. Sota la seva opinió d'advocat, qui creu que és més fàcil que aconsegueixi, si ho aconsegueixen, ser eurodiputats, Oriol Junqueras o Carles Puigdemont i Toni Comín?
És que tots ho haurien de ser. És a dir, que jo entenc que és una vergonya, diguem-ne, doncs, que a la Unió Europea estiguin passant aquestes coses en el sentit doncs, que es pugui discutir doncs, qui té més possibilitats o no. Vull dir, tots tres han estat elegits pels ciutadans, en aquest cas doncs, a la jurisdicció d'Espanya, a nivell electoral d'Espanyol, i llavors, doncs, evidentment, doncs, tots tres, doncs, per una raó simplement democràtica, doncs, haurien de poder acreditar-se com a eurodiputats doncs, perquè així han estat elegits. Ara bé, com que hi ha aquestes dues circumstàncies diferents, jo entenc que el més gravós, és a dir, el que és més flagrant, per no qüestió, diguem-ne, jurídica, és el cas de Junqueras, perquè Junqueras està aquí, diguem-ne, sota la disponibilitat doncs, dels tribunals espanyols i no li permeten doncs, poder acreditar-se no? quan, de fet, abans l'havien deixat acreditar al Congrés. I això doncs, no té sentit doncs, que ho facin per un eventual risc doncs, de fuga o perquè puguin dir doncs, que, clar, que la condició de europarlamentari, a diferència de la congressista o membre del Senat, doncs otorga immunitat. Vull dir, no pot ser. Vull dir, no es pot, diguem-ne, dictar una resolució en funció, doncs, de l'eventual garantia d'immunitat doncs, que tingui un eurodiputat. Llavors, en aquest cas, encara ens sembla més flagrant.
Queda clar. Ramon Riudor, advocat penalista de Digestum Legal, gràcies un dimarts més per posar-hi llum sobre tot plegat. Fins la propera.
A vosaltres, gràcies.
I ara sí, anem una mica tard, però si anem cap al quiosc, què hi trobarem avui, Mercè?
Doncs mira, comencem amb la portada del diari El País, que diu Ciudadanos rompe con Valls por su apoyo a Colau. I atenció, Joan, aquesta notícia t'interessarà, perquè també El País recull aquest fet informatiu. La història esborrada de la condemna a mort contra Miguel Hernández. La Universitat d'Alicant hauria eliminat a petició d'un familiar el nom del secretari del Consell Militar que va sentenciar la condemna a mort del poeta Miguel Hernández. És una notícia que està portant cua, ho destacarem també avui a xarxes, especialment al Twitter. Si ens fixem en la portada de La Vanguardia, diu la ruptura de Rivera amb Valls afegeix pressió a Ciutadans i també mort durant el judici el president egipci han derrocat Mohamed Morsi. El periòdico, caos en les notes de l'escola pública per un error informàtic. Els professors relaten a Perills Constants i Educació admet que hi ha problemes. I també la portada del periòdico, Rivera s'entrinxera i talla amb Valls a Barcelona. I també es fa ressò d'aquesta notícia, que en Adell s'estrena a la cambra invocant la secessió. El punt avui diu, n'hi falten tres en relació a aquest acte de la GEC que dona llum verd als eurodiputats sense Junqueras i no permet a l'advocat de Comín i Puigdemont recollir les actes. I també destaquen aquesta entrevista Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç, en què destaquen aquest titular, els empresaris que no accepten la derrota són casos puntuals. I per acabar aquest repàs de portades, el diari Ara, Ciutadans trenca amb valls pel seu suport a Colau i també la Cambra estrena president.
Gràcies, Mercè, i vist com està el món, fa falta estimar-se molt. Solo amar, Manolo García.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Podries brotar camino de bambús si tú quisieras. Derrama eléctrica de verde látigo, juncal derecho hacia un cielo sesgado, hacia un cielo sesgado. Podría soñar en humo, en dudas a los aguas o esperanzas que huelen a savia nueva, que saben a manzanilla. Prendidos instantes, beber en mirada de niña, podrías solo amar, podrías en susurro de cisne, en pradera de sinigar, solo amar. Amar la vida, ribera de un río, sentada apacible, ver pasar los años que se acercan, azules como balandras, podrías solo amar. O tan solo soñar. Podrías brotar camino de bambús si tú quisieras. Amar cuando aleteas de manos y esperas sobre piel desnuda. Podrías soñar en humo, en dudas a las aguas o esperanzas. Soñar sobre corrientes, escapar del alma y sus escombros. Soñar sobre corrientes alejada, tan lejos del alma y sus escombros. Soñar sobre corrientes navegando, buscando aquella vida de agua mansa. Instantes, bebé, podrías en mirada de niña, podrías solo amar, podrías en susurro de cisne, en pradera de sirigar, soñar podrías, dormidos instantes en mirada de niña, podrías solo amar,
a primera hora, a Ràdio Estel. Els dimarts cada 15 dies, a les 9 del matí, parlem de salut de la manera més natural. Naturalment Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del Doctor Pros al teu servei, els dimarts cada 15 dies a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte del ser humano.
Y los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia. Estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel.
Un minut que passa de 9:15 del matí i sapiguem a qui li hem de felicitar el dia. Com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta santa casa, Joan Pallarès.
Avui s'escau la diada d'uns sants germans màrtirs a la Roma de les persecucions dels cristians, Sant Marc i Marcelià, que donaven la vida per la fe, i encara també hem d'esmentar que s'escau la festivitat de dos germans més, que també van ser sants, i també màrtirs en aquest cas, Sant Ciríac i Santa Paula. Però també avui és Santa Marina, verge i màrtir, com és Santa Isabel, monja, si bé aquesta Santa Isabel no és la que s'acostuma a celebrar més a l'onomàstica. Tornant a Santa Marina, diu la tradició, i ho explica Joan Amades, que era filla de Barcelona, donzella de gran bellesa i major virtut, que fou enterrada a l'antic convent de la Mercè.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I obrim també aquesta hora plana d'agenda. Berta Saganell, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Del 6 de juny al 23 de juliol, Pantalla Barcelona.
La primera edició estiuenca a Pantalla Barcelona dona a conèixer el cinema rodat, produït o vinculat a Barcelona, amb l'objectiu de promoure el cinema als barris a través d'equipaments de proximitat. El cicle oferirà 8 llargmetratges recents, amb un total de 12 projeccions a l'aire lliure en 4 centres cívics de la ciutat: Can Basté, Pati Llimona, Can Clariana i Fort Pieng. La proposta anirà procedida a l'actuació d'algun DJ i tota la programació és a l'aire lliure i l'entrada és gratuïta.
Marxem cap a Tarragona, 100 anys de projectes portuaris amb l'arquitecte Ramon Aloguín Pallach.
Es tracta d'una ruta guiada destinada a conèixer els projectes que han donat lloc als edificis portuaris de quasi 100 anys d'antiguitat i que es troben a l'arxiu del Port de Tarragona. L'arquitecte Ramon Aloguín serà el guia d'aquesta activitat gratuïta que es farà a les 6 de la tarda a l'arxiu del Port de Tarragona.
Les Garrigues a Lleida, la mítica cafeteria Slàvia de les Borges Blanques, celebra 25 anys.
Així és, Joan, es tracta d'una cafeteria molt coneguda al municipi, entre altres coses pels concerts que hi fan. I aquest cop, per celebrar els 25 anys, ho fa amb un concert molt especial a càrrec del cantautor i guitarrista Paco Ibáñez. Avui, a les 11 de la nit, tocarà els seus temes habituals. L'entrada és gratuïta.
I a Girona, Assemblea La Fresca.
I seran els membres de la Junta Directiva gironina. Es tracta d'un debat a La Fresca que per trobar solució als problemes i escoltar les opinions de tothom. Es parlarà de la netedat dels carrers, la seguretat, les festes de la ciutat, es parlarà de qualsevol tema que preocupi a la ciutadania. Recordem, avui dimarts, 18 de juny a les 6 de la tarda, a la pista del costat de l'Església de Sant Pau, organitza l'Associació de Veïns Pla de Palau.
I marxem cap a la xarxa també, que hi bulla aquesta hora, Mercè.
Mira, doncs, entre altres, hem destacat avui aquest tuit de Víctor Tomàs, que és el capità del Barça de handball, que ha tuitejat sobre l'esdeveniment d'aquesta setmana, que és ja, doncs, que tenim alcaldessa, no?, a Barcelona, seria. No només em refereixo a De Colau, diu Víctor Tomàs en el seu tuit, però si la política s'ha convertit en prometre i afirmar, i després fer totalment el contrari del que s'ha dit, com espereu que els ciutadans seguim confiant en la política. I planteja aquesta qüestió que ha encès al Twitter i hi ha diverses opcions.
Nosaltres molt a favor, convidem... molt a favor que els esportistes també puguin tuitejar, per què no, sobre política i parlar-ne.
D'altra banda, també, ja sabeu que cada dia al món del Twitter doncs, trobeu els trending topics, que és el hashtag, que és el coixinet amb la paraula doncs, o el tema del qual es parla molt en les últimes hores. Un d'aquests coixinets, d'aquests hashtags, és Alacant, Alicante, que, com comentàvem a la portada del País, Joan, és aquesta notícia en què la portada del País deia la història esborra de la condemna a mort contra Miguel Hernández, el poeta. I la gent, doncs, vulguis o no, s'està... doncs, manifestant i estan dient la seva després d'aquesta notícia. Hem de dir que és una mesura cautelar que no és del tot confirmatòria, que de moment s'ha esborrat, però que això pot continuar endavant i al final doncs, sortir el nom sencer del secretari del Consell de Guerra que va condemnar el poeta.
Si me muero, que me muera, con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Miguel Hernández.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel.
Que et portarà de la tradició a la modernitat. Un viatge ple de costums mil·lenàries i una cultura per descobrir. Del 13 al 24 d'octubre, el Club Més Amics et porta al Japó. Visitarem Kyoto, Osaka, Pequín, Kanazawa i moltes meravelles més. Del 13 al 24 d'octubre, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària. I treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Ràdio Estel.
I abans de parlar amb Pol Cruells i del seu darrer àlbum, de Fanzine, quan passen 7 minuts de 8:45 del matí, la pregunta del mirador de l'actualitat.
Aquest mirador de l'actualitat, Joan, que els nostres oients poden escoltar cada dia amb Ignasi Miranda, a partir de les 6 de la tarda, ja saps, de dilluns a divendres, pregunta que us fem i que ja està penjada al nostre web per si vols participar i interaccionar doncs, en el programa d'avui. Com es podria calmar l'enfrontament entre l'Iran i l'Aràbia Saudita al pròxim Orient? Com sempre, tens tres opcions. Pressionant l'Iran perquè freni el seu poder militar i respecti els drets humans. La segona opció, forçant l'Aràbia Saudita a aturar la guerra al Iemen i respectar els drets humans. I la tercera opció que us oferim, impulsant un pla de pau que estabilitzi la zona i no encareixi el petroli. Per tant, ja pots començar a votar en aquesta enquesta que trobaràs a radioestel.cat.
Si parlem del sabadellenc Pol Cruells, segur que molts de vosaltres penseu en el baixista dels Amics de les Arts, de Joana Serrat o de molts altres artistes, però és que, a més, fa música en solitari que sona tan bé també com el seu quart disc, Fanzine.
Infinit sobre el cap estrellat,
Pol Cruells, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Pregunta obligadíssima. D'on treus el temps?
Doncs dormint poc i no fent vacances, que és el que toca als artistes.
I segurament gaudint molt i molt de la música. Un disc en què ja normalment ens tenies acostumats, amb aquestes notes mediterrànies, també anglosaxones, però amb molt més pop, no?
Sí, ha sortit una mica més pop, potser també perquè la banda s'ha anat consolidant i hem abandonat una mica aquesta formació tan acústica, hem utilitzat més guitarres elèctriques, més sintetitzadors, i al final és un pop, com bé dius, però que té aquests tints, aquesta atmosfera o aquest ambient mediterrani.
Per què fanzine?
Fanzine perquè al final anar treballant el llibret que volia publicar amb imatges de còmics, amb un collage que vaig fer amb còmics antics dels anys 80, em va resultar un producte nou. Tenia com una revista entre les mans, una mena de publicació impresa de tipus gràfic, de tipus artístic, que intentava explicar les cançons i que tenia més forma de fanzine que no pas de llibret típic d'un CD. I per això li vam posar fanzine, perquè en lloc de donar-li un nom conceptual a les cançons, doncs ens va semblar que seria fàcil identificar-ho amb la publicació que estem presentant.
De fet, qui el compri el gaudeixi veurà el que deies, que més que un àlbum sembla bàsicament un llibret. Per què un dia decideixes fer un àlbum dedicat a aquests còmics dels 70?
Suposo que va anar sortint sol. D'alguna forma, quan anava publicant discos anteriorment, trobava que l'apartat visual, l'apartat gràfic del disc, quedava poc treballat, i jo sempre he sigut una persona que he llegit molt, que m'he llegit molts còmics, sobretot de més jove, d'adolescent, de petit i tal, i tenia per casa aquests còmics que d'alguna forma jo veia que podien anar il·lustrant les lletres de les cançons. I suposo que va anar sortint sol. Vaig anar retallant i retallant personatges i paisatges que donaven ambient a les lletres, i al final vaig anar deixant unes carpetes enormes de dibuixos que finalment doncs, va quedar compilat així com una mena d'homenatge al còmic dels anys 80.
Gaudim entre tots una mica més d'aquests fanzine, va.
Canta cansat, la memòria li falla, al fons de la sala, la gent que no calla, l'estrella del rock no és qui solia ser. Tanca els ulls i es transforma en un altre, es menja el micròfon, sí, veu que te'l mires, que et saps les cançons.
L'estrella del rock. Fer música en solitari és fàcil en aquest país?
No, costa, perquè ets una sola persona emprenyent el projecte, a diferència de les bandes, que normalment són doncs, un grup de 4 o 6 persones emprenyent en la mateixa direcció, i evidentment això suposa una mica més d'esforç. També és veritat que a Catalunya tenim una tradició de cançó, d'autor i de carreres en solitari, de gent que ha escrit cançons des de fa molts anys, i no es veu com una cosa estranya. Vull dir que així com en altres contextos o països poden veure-ho estrany, aquí pots fer pop, cançó, folk, el que sigui, amb el teu nom propi, i és una cosa normal. Vull dir que costa com a esforç, però és ben normal i no sorprèn a ningú.
Ens deies, en aquest fanzine, evidentment és un homenatge al còmic dels anys 70, de fet, molts t'ho agraïm que sigui així, però de què ens parles en el disc? Quin és aquest viatge musical en el que ens endinses?
Doncs en el fanzine, la veritat és que han sortit un grup de cançons que potser no són tan de tipus introspectiu, sentimental, etc., com havien sigut cançons anteriors meves, sinó que potser taco temes més de tipus social, de tipus polític, de reivindicació, per exemple, del paisatge mediterrani, del perill que corre a nivell mediambiental, a les nostres costes, als nostres mars. També ataco temes com, per exemple, la migració, que està sofrint un drama bastant important al Mediterrani a través d'una cançó que es diu L'Onada. Temes polítics, quan surti d'aquí, una cançó que fa referència doncs, a totes aquelles persones que estan empresonades i que després s'haurien de plantejar com encara en el futur. o l'Estrella del Rock, per exemple, en què reflexiono sobre les vicissituds d'aquestes vides artístiques, de les grans estrelles del rock que es veuen abocades a una vida una mica amb molts excessos, però que d'alguna forma els estan vivint perquè és el que la societat o els oients o els seus fans esperen que facin. No?
Vivim en un món en el que calen cançons reivindicatives?
Jo crec que sí, que sobretot la gent que tenim l'oportunitat d'adreçar-nos als altres i que els mitjans ens fan un cert cas, no? I que ens doneu veu a través de les vostres plataformes, doncs la veritat és que no podem no aprofitar-ho per parlar dels temes que ens interessen i ens preocupen. I jo crec que sempre és necessari treure aquests temes a la llum i, si pot ser, d'una forma entretinguda i a través d'un missatge, pot ser melòdic, harmònic o líric, no? A través d'unes lletres més o menys treballades, però que al fons sempre hi hagi una reflexió i que l'oient pugui sentir-ho senzillament com una expressió artística o pugui reflexionar també una mica sobre el contingut de les lletres, clar que sí.
Una reflexió, una reivindicació, com deies, fem un altre tastet quan surti d'aquí. Mm-hmm. Que ha publicat, que ha vist la llum el 23 d'abril, Diada de Sant Jordi a Catalunya, per alguna cosa particular?
Bueno, sobretot, primer, perquè tot el públic està doncs, bastant receptiu i obert a les publicacions de tipus cultural, siguin amb el format que siguin, ja siguin llibres o siguin discos, evidentment. Però també perquè aquest disc, com bé deies, doncs, és una mica més com disc, o pretén ser-ho amb aquesta publicació, amb aquest petit fanzín que l'acompanya, que no deixa de ser una publicació impresa de tipus gràfic, escrit, no? I ens va semblar que encara era més adient treure-ho per Sant Jordi, on és normal que no només publiquin discos, sinó sobretot llibres. No arriba a ser un llibre, evidentment, però sí que és una publicació impresa, autoritzada, però que ja ve a ser com un còmic amb cançons, no?, d'alguna forma. I ens semblava que era dient, treure-ho per Sant Jordi.
El passat 24 de maig, presentació al CAT, al Centre Artesà Tradicionaris, et vam poder veure al barri de Gràcia de Barcelona. Com va anar això?
Va anar molt bé. La veritat és que va venir força gent, cosa que sempre és d'agrair. I a més vam comptar amb la presència d'alguns amics, músics, que van tenir a bé d'acompanyar-me aquella nit. Va aparèixer per l'escenari en Kevin Riba, amb qui havia treballat anteriorment, a través de remixos que havia fet de les meves cançons i també de la producció de l'anterior disc que havia fet, d'Astronauta de Terrat. Després també va pujar en Roger Canals, que és un cantautor que conec de fa molt temps, que fa músiques del món i cançó d'autor. I també en Daniel Agret, un dels components dels Amics de les Arts, aquesta banda amb la que estic tan implicat i que cada dia estimo més i sento més meva.
I 28 de juny, a la teva Sabadell.
Sí, el 28 de juny tenim la sort d'estar al Fresc Festival, un festival que té lloc a Sabadell, al centre, en diferents espais, al voltant de l'antiga obra social de la Caixa, ara sigui Fundació 1859 de Sabadell, i la veritat és que serà en un entorn fantàstic, en els jardinets de Sabadell. És un espai, un reducte, un oasi de naturalesa al centre de la ciutat, i aquells que vingueu, doncs, podreu gaudir d'aquestes nits de juny, oi? Mm. Tan maques, fresques, a sota de les estrelles, envoltats d'arbres al centre de Sabadell.
Per cert, creus que els festivals, ara que ho comentàvem una música una mica amb les nits de Sabadell, el Fresc de Sabadell, creus que els festivals de música donen cabuda als músics nous?
D'alguna forma sí, perquè hi ha festivals de tot tipus. La veritat és que hi ha festivals per donar i per vendre i de tots els gèneres. N'hi ha alguns que realment, si ets una figura potser una mica massiva o de mainstream, per dir-ho d'alguna forma, que són les de la realitat, ja no hi toques, perquè només programen grups alternatius, de molt poca difusió, que estan començant. I, en canvi, n'hi ha d'altres en què, si no ets un artista consagrat amb molta trajectòria a l'esquena, és impossible que hi toquis. Per tant, jo crec que hi ha festivals per donar i per vendre i que també donen cabuda als que estan començant. Clar que sí.
A part de Sabadell, aquest 28 de juny, i a part de, amb els Amics de les Arts, que com deies, t'estimes tants, on et podem veure?
La veritat és que tinc alguna data més, però està com amagadeta, perquè, com bé saps, intentem els artistes que les dates surtin a compte de tothom, el que et programa i el que és programat, de forma que el que vulgui veure-ho, mira, mira, que anem fent les nostres actuacions, les anem actualitzant a la pàgina de polcruets.com.
Doncs va, el que et vulgui seguir, que estigui molt pendent d'aquestes dates que sortiran d'aquí poc i que gaudeixi molt de la teva música. Pol Cruells, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per atendre'm.
Una abraçada.
Vaig convèncer de no estar mai sols.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Vinga, doncs, quan manquen 10 minuts per arribar a les 9 del matí, Berta, quines són les promocions que tenim al nostre web?
Com cada setmana, Ràdio Estel regala cistelles amb selecció de productes Selectia, Bele i Sània. Et fem una pregunta que has de respondre a radioestel.cat. Durant aquesta setmana preguntàvem en quina festa participa Capravo a la Farga de l'Hospitalet. I la resposta correcta era Barcelona Gluten Free. Felicitem a Roser Aurora de Girona, que ha encertat. I tenim nova pregunta aquesta setmana. Quines jornades ha celebrat Capravo aquests dies? Recorda que entrant a la web de capravo.com trobaràs moltes pistes. Participa a radioestel.cat i omplint el formulari de l'apartat promocions, una cistella Capravo pot ser teva.
Perdem de sensellerisme, va.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed... A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Peregrinació de 8 dies a l'Armènia bíblica, de la mà de la parròquia de Sant Vicenç de Junqueras i viatges al Corte Inglés. Coneixeràs Erevan, Svarnots, Corbirap, Noravan, Noratus, Seven i molt més per només 1.380 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyant de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. Peregrinació a l'Armènia bíblica amb viatges al Corte Inglés. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Dormint al carrer, amb la col·laboració d'Arrels Fundació.
Passen una altra vida. Ja saludem a aquesta hora Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
I avui parlem de cens, eh?
Sí.
Per fer el recompte, però no només el recompte, perquè es parla molt de xifres.
Es parla molt de xifres, però...
I no només són les xifres.
No, no, no. De fet, l'objectiu no era tant la xifra, encara que, evidentment... O sigui, quan es fa recompte, que es fa ara, sembla que es farà cada dos anys, s'ha surt al carrer a comptar, a pentinar tots els carrers de Barcelona, a mirar tots els racons on trobem persones que estan dormint al carrer per tenir una xifra i saber si la situació, amb els anys sabrem si la situació va millor o va pitjor. I quan fem el cens, l'objectiu no està en aquesta xifra, sinó apropar-nos a les persones. Però, bueno, aquest any, la veritat és que amb les persones que ens han apropat ja ens han donat una xifra més alta que l'any passat. Per tant, això és una miqueta... trist, diguem, no? Perquè, no, per exemple, l'any passat normalment ens surt una xifra més baixa, no?
Va, parlem primer de tot de la xifra, perquè és el que més crida l'atenció i el que
més s'ha
de reivindicar. Exacte.
Sí.
Quantes persones heu comptat?
Nosaltres hem arribat a trobar 1.195 persones, que és moltíssima gent. I, a més, en alguns espais, gent molt agrupada, és a dir, molt, espais amb 15 persones, 10 persones, que això és...
Això és nou?
Això és nou, jo crec que sí, o sigui, respecte a altres anys sí que és més nou. És difícil de veure-ho, perquè a vegades, segons com registres la informació, es veu d'una manera o una altra, però ens ha sobtat veure tantes agrupacions, sí. Això és una de les coses que sobte més així visualment, eh? Cal entrar més en el detall de l'any i les dades que estem en ello, que això no ho hem fet ni fa una setmana, però sí.
Ens deies, Ferran,
1.195.
1.195, eh? I, evidentment, no són totes les de Barcelona, perquè no podeu arribar a tot arreu, tampoc.
No podem arribar a tot arreu, no arribem als parcs i jardins, a muntanyes, a zones que, diguem, que no seria... Bueno, que és millor no entrar sense algun tipus de suport municipal, per exemple. Bueno, i després jo penso que l'altra... Sí que d'aquestes 1.195 hem arribat a 339 persones, amb les quals sí que els hem pogut xerrar amb elles.
El qüestionari aquell que feu, eh?
Exactament. Llavors, això ja és unes dades que hi ha nosaltres voluntaris que estan buidant, i llavors, a poc a poc, anirem trobant. Però a mi, jo sí que crec que és molt important el fet de que 549 persones han format part d'aquest cens, diguem, i això és una notícia molt, molt interessant, perquè és... la gran majoria d'elles han sortit molt impactades, i la gran majoria perquè alguns ja havien participat, però vull dir, les persones que per primera vegada s'apropen a aquesta realitat, per primera vegada parlen amb persones que estan dormint al carrer, això és una novetat per ells, i penso que això és molt... Bueno, que està molt bé.
Això t'ho anava a dir, eh? Gran nombre de voluntaris. Sense els voluntaris no seria possible, tampoc.
Absolutament. Bueno, sense els voluntaris arrels no pujaria a persiar, bàsicament. Però sí que és veritat que això és molt important. Voluntaris, i també participen algunes persones que també havien viscut al carrer.
Parleu amb la gent que dorm al carrer, els hi feu aquesta enquesta, les diferents necessitats que tenen, les principals preocupacions. I després què?
Bé, després el que...
Fem un buidatge, no?
Fem un buidatge, i després el que estem buscant és, primer, el poder constatar malauradament que anem a pitjor. Després, tota aquesta informació, doncs, amb els anys que porta la gent dormint al carrer, si tenen assistència mèdica, etc., tindrem una altra visió més des de macro, diguem, de com van les coses. I després, jo crec que aquest any la sensació és que ho hem anat millorant cada any més, és el cinquè any que ho fem, que és... poder arribar a les persones, detectar les persones amb més facilitat i més ràpidament, perquè si trigueu molt, com ens ha passat les primeres edicions, doncs després ja la persona sabia molt el que sigui, poder arribar a les persones que estan en una situació més cronificada o una situació que considerem més vulnerable. És a dir, arribar a aquestes persones que no es veu tant. I després també potser ens estan plantejant a lo millor fer algun tipus de veure si com podem treballar més conjuntament amb altres entitats per poder arribar a aquestes persones. El que és cert és que estem trobant-nos que no hi ha manera de que la xifra baixi, i això és un problema gravíssim.
Em deies, constatem que anem a pitjor. Una fundació com a Arrels Fundació es pregunta el per què o cal mirar endavant?
Bueno, per mirar endavant cal preguntar-se el per què, perquè si no sabem com hem arribat fins aquí és difícil evitar-ho, no? De fet, estem preguntant a les persones precisament això, és el com estàs, però bueno, el per què és l'habitatge, o sigui, no tenim problemes d'habitatge, i després el per què també és, d'acord, aquest habitatge, amb el darrer mandat s'han fet uns habitatges, el darrer mandat vull dir els últims anys, perquè al final, quan dic el darrer mandat, llavors aquí s'enfada, però que el tema és que, a mi m'és igual si és una administració, si és una altra, la qüestió és que no estem fent els deures, no ho estem fent bé, i la qüestió és que l'habitatge que hi ha a Barcelona en aquests moments, independentment de l'administració que sigui responsable, perquè no vull entrar en això, és que no hi ha prou habitatge, el ritme és lentíssim i per tant, cada cop veurem més persones al carrer i no ens hauríem d'acostumar a això.
Les persones sense llar amb les que heu pogut parlar, els hi heu entregat aquella guia que veu fer?
Sí. Hem anat entregant les guies a les persones que dormen al carrer, una guia on expliquem els diferents recursos, que sobretot és útil per a les persones més noves, diguem, no? I és també útil perquè inclou, com vam explicar aquí, inclou, per exemple, si ens rebeu algun tipus d'agressió, si ens rebeu algun tipus d'amenaça, pues que puguin trucar a les nostres advocades i denunciar-ho. Un pas molt difícil, eh?
Deixem fer-te dues preguntes al respecte sobre això. La primera de totes és si saben que hi ha una fundació com Arrels que es preocupa per ells.
Bé, hi ha...
La segona va lligada, eh? És quan ho saben, com es queden.
Bueno, el tema és... hi ha gent pues, que potser no m'ha arribat a atendre-la i potser no té, no té el millor record que voldríem tenir. Hi ha gent que per la seva malaltia mental ve cada dia a Rels i diu que no la coneix. Vull dir, és el món de les enquestes, diguem, no? Però que el que aquestes persones, més que algú que contacti amb ells, necessiten una solució. Uh-huh. Molts cops la decepció de les persones, de fet, em sembla que ho explicàvem aquí també l'últim cop, que un dels problemes d'entregar aquesta guia és que, en el fons, estàs entregant un manual de supervivència en el sentit de em sap greu, però no tenim una solució per tu. I això és molt greu, que arribem a aquest punt, però estem arribant.
Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, gràcies per venir, en seguim parlant, segur.
A vosaltres.
Ara a les 9, Mercè Raga ens porta tota l'actualitat de darrera hora. Després, naturalment, amb el doctor Pros. No deixeu Radio Estel perquè continuem amb Fórmula de Sant, actualitat i bons riures i bona música. Jo de tu no m'ho perdria. Demà hi tornem a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.